Bé, avui és 26 de juny, Dia Mundial contra l'Abús de les Drogues, i pues, sobre este tema anem a parlar sobre addiccions. I per parlar-ne tenim en nosaltres a Josep Nàcher, que és infermer del CAS, infermer concretament especialitzat en salut mental. Josep, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com dèiem, anem a parlar sobre addiccions, anem a parlar sobre abús de drogues, abús de substàncies. Anem a parlar del CAS, si et sembla, del Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions, que esteu ubicats a Tortosa, hem de dir.
Ubicats dins de l'espai de l'Hospital Santa Creu, tot i que ens gestiona la Clínica Terres de l'Ebre.
Molt bé. I com deia, esteu ubicats aquí a Tortosa, bueno, a Jesús en este cas, però abarqueu Terres de l'Ebre.
Correcte.
O sigui que seria el CAS Terres de l'Ebre. El que passa que ho coneixem com a CAS Tortosa, no? Pot ser?
Sí, sempre s'ha anomenat Tortosa. Algun lloc sí que surt ja CAS Terres de l'Ebre, però com no sé, com hi ha estos projectes així una mica més macro comarcals, no sé si la cosa va per allà,
claro.
Però nosaltres sempre hem sigut CAS Tortosa.
La qüestió és que la vostra feina és la que és, no? Que és ajudar a la gent que al final, bueno, que pel tema que sigui, sigui pel que sigui, acaba caent en alguna addicció i pues, busca ajuda al final, no? Llavors, 30 anys, per cert, fa que estàs, que no fa molt parlàvem dels 40 anys del CAS Tortosa, aquí amb la Núria Julvé, i ara tu en portes 30, o sigui que ets
sí,
una institució dins a la casa.
Bueno, una institució no, circumstancialment. En aquell moment hi havia una epidèmia de gent en VIH positiu que s'accentuava i acabaven en sida i acabaven ingressant a la Verge de la Cinta i aquesta gent utilitzava la via parenteral, o sigui, s'injectava heroïna, havien de buscar una solució per a parar este problemón i van, per fi, que constava, ja feia dies que anava pel món, però de les de l'any 85 que existien els programes de metadona, però bueno, hi havia moltes controvèrsies i prejudicis per part del sistema de gestions de la Generalitat, etc., per a legalitzar aquesta substància. I a l'any 96, per fi, se va instaurar el programa de tractament en metadona i aquí apareix la figura de l'infermer, de la infermera, o en aquest cas l'infermer, dins dels CAS, perquè els centres d'atenció i seguiment només hi havia un metge, psicòleg o i treballadora social. I aquí apareix l'infermer. En aquest cas jo buscaven un perfil home en aquell moment, doncs perquè la població que ja teníem era una població molt dura, molt complicada, i bueno, que no té res més d'importància perquè...
Bueno, però si contextualitzem en aquell moment, pues, no?
Sí, sí, claro.
La visió era esta,
però que les dones ho estan fent perfectíssimament, vull dir que no és que ni siga imprescindible ser home, és més aviat... Bueno, passa que si la imatge vulgues que no, un home pues, sempre fa una mica més de...
Sí, i és que és això, que en aquell moment encara estava més accentuat tot això.
Era un perfil de gent molt complicada, complicada. Pensa que molta gent... entrava i sortia a la presó en delictes de sang, alguns gent complicada i en molt de trastorn mental, perquè això sí que ha anat sempre lligat en segons quins tipus d'usuaris, hi ha molta patologia dual greu i descontrol, incontrolada, o sigui que no segueixin cap tipus de tractament, han acabat,
claro.
Complica molt tot l'abordatge de tota aquesta població, però bueno, ha anat canviant, si llavors després ja t'ho comento.
Sí, anava a comentar-te la situació actual, més o menys quina és, perquè, claro, en aquell moment, no, quan començaves tu, que feia no res que existia el CAS Tortosa, com aquell que diu, clar, es parlava molt de l'heroïna, però ara hi ha altres substàncies, continua l'alcohol, que sé que al final el major nombre de persones usuàries que estan vinculades al CAS és per alcoholisme, però n'hi ha d'altres substàncies. La cocaïna crec que era la segona substància, no?
La segona.
O sigui, que tot això ha anat evolucionant i canviant,
sí,
i el que vindrà.
Sempre ha anat en aquesta línia. L'alcohol sempre ha sigut el que ha generat més demanda de tractament o de seguiment i atenció. I, en segon lloc, la cocaïna. Sempre en aquesta línia. La heroïna estava en tercer lloc i ara estan apareixent noves substàncies. Bueno, el cànnabis també. Ara ha passat davant el cànnabis als problemes d'heroïna. El cànnabis està en tercer lloc i el quart l'opiàcis.
Ara que dius lo del cànnabis, estava recordant una conversa que vaig tindre no fa molt en amics, que era que abans, ara se sent molta olor de gent que està consumint al carrer.
Sí, sense, bueno, al carrer, no? és que també és una mica la incongruència del sistema. O sigui, tu pots tindre unes, cultivar per a tu i per a ús propi, tens un, bueno, depèn els criteris del jutge que t'atenga en cas de que et detinguen, però el que sí després és que tu pots, no és il·legal. La droga no és il·legal. Tu a casa pots prendre heroïna, cocaïna, el que no pots fer és comprar-la incongruentment, però vull dir, a nivell particular tu pots fumar a casa. Al carrer no, a la via pública sí que està
prohibit.
Però
sí que és veritat que a la via pública sí que és veritat que se percep molta olor.
Depèn les zones, sí. això és que, bueno, de fet, hi ha molta gent que fa gust del cànnabis i marihuana, que encara pues, fa més, encara es nota més la
claro. Olor, no? Bueno, això era una observació que havíem fet des de fa un temps. Hi ha diferents tipus de substàncies, legals, il·legals, claro.
Sí,
això com se mesura?
A veure, el tema, se mesura, doncs pues mira, te ho diré clar. Se mesura que és una incongruència perquè les substàncies que generen més problemàtica social i sanitària són les legals, ¿vale? Com tu has dit, i és així, l'estadística com us ho... l'alcohol és la primera substància que demana, que genera problemes d'addicció i de necessitat de tractament, i és legal. Tenim el tabac. El tabac és, sí. no és una substància que actua a nivell d'alteració de la ment, però és una substància legal i que genera un munt de malalties, no mentals, però sí orgàniques. Vull dir que, clar, com s'organitza això? Pues bueno, pues los que paguen impostos, los que de les substàncies que cobren l'Estat són legals, i les que no poden cobrar, aquestes són il·legals. Jo ho tinc clar, que això
ja es considera tràfic, no?
Sí, claro, és
bueno,
així.
Claro, és veritat. Hi ha molt d'estigma al voltant del consum en general, hi ha molt d'estigma. Jo crec que s'ha associat sempre molt a entorns marginals, però això no és així.
Totalment. A veure, és que clar, jo és un tema que ja et dic, és mitja vida que porto allí. Jo el que vull que quede clar a tothom és que l'addicció a substàncies és una malaltia. Que és que, clar, és el concepte erroni que té moltíssima gent, que es pensa que la gent se droga perquè vol. I que la gent són viciats i la gent fan ús d'això com ús recreatiu o com un problema de la persona en concret, no? És una malaltia. L'OMS ho reconeix així. A més, una malaltia mental greu.
Sí, sí.
Vale? Nosaltres tenim uns manuals que són els manual diagnòstics, on estan explicades totes les patologies mentals, i té més pàgines d'addiccions, de substàncies, que d'esquizofrènia o d'altres tipus de malalties mentals. Què et vull dir això? Que és un, primer que tot, que quede clar que és una malaltia. Que la gent que té aquest problema és una persona malalta. I a partir d'aquí, doncs, bueno, la complexitat de cada persona i de,
claro.
i de l'entorn i de la combinació de diferents patologies, perquè un 60% aproximadament de gent a la qual se li instaura una addicció a substàncies té algun trastorn mental també concomitant, o sigui, combinat. I, bueno, i això és així. El que passa, jo sempre també, el tema de l'ou o la gallina, que és primer l'ou o la gallina, perquè molta gent pensa que les drogues són les que generen el trastorn mental. I jo tinc claríssim que no. Aquí hi ha
una predisposició,
per una part...
O sigui, ho dic en el sentit de que considero que aquesta predisposició a l'enganxar-se, no només a consumir, perquè al final també pots provar i deixar-ho allí, és per algun tipus de trastorn que potser no està detectat.
Correcte.
No?
Aquí, ha, a part que totes les patologies hi ha una predisposició genètica, vull dir que sí que hi ha una herència que, bueno, pues, mos influeix, però a part, com tu dius, hi ha molta gent que fa ús de substàncies i no acaba generant un problema d'addicció. Però aquí hi ha gent que prova substàncies, però prèviament ja hi ha una, un desajust, una disfunció, un malestar, una insatisfacció. Hi ha coses que no són que no són patològiques, però sí que hi ha un patiment o un trastorn. Encara la gent utilitza la prova qualsevol de les substàncies i allí, depenent en la que trobes que et soluciona el problema o t'aminora aquesta problemàtica que tu prèviament ja tens, això propicia que aquesta persona faci ús d'aquesta substància, que diria com un medicament, és un efecte medicamentós, perquè al fin i al cap les drogues actuen als mateixos llocs on actuen els sistemes i els medicaments, m'entens? Tots fan cap, actuen a llocs concrets del cervell i activen unes substàncies concretes del cervell que són les que regulen i equilibren la ment de la persona.
Claro. Sobre les addiccions també hi ha addicció social, que a vegades se diuen... se parla de l'alcoholisme social, no? Per exemple, de no saber sortir sense emborratxar-se o...
Bueno, si tu tens...
Això se consideraria?
No, perquè se consideraria, no. Com te diria, el problema és la persona i no és la substància en si, sinó és la persona i l'ús que en fa i en el context que ho fa. Perquè hi ha gent que quan tu per a sortir de festa o fer qualsevol activitat necessites prendre algun tipus d'ajuda d'alguna substància, és que hi ha un problema, està claríssim. Si una persona surt i s'emborratxa, un dia... Qui no vas emborratxar, no?
Sí, claro.
Però vull dir, no es pot considerar que això siga una justificació de res, m'entens? No, és el tema, ja et dic, va molt lligat en la persona i en el context, però molt la part de la integritat de la persona, vaja.
Molt bé. Tema d'edats, quan se comença a consumir?
Sí, aquesta és una altra història que ara també ens trobem. Antes la gent ja començava més... en edats més elevades, i això és un altre tema que jo penso que és la clau de la història. Bueno, la clau tampoc, no, la clau no n'hi ha cap, però aquí hem d'iniciar l'abordatge i la prevenció, que és la clau. En els àmbits de salut, salut mental i addiccions igual, hem de començar a fer activitats preventives en les fases, a primer d'ESO, ja hauria tots els centres...
Que és quan comença la curiositat,
potser, no? No, és que quan comença la gent, claro, perquè s'ajunta la hormona que puja, perquè, claro, és l'adolescència i està...
És l'etapa vital,
al final, no? És l'etapa vital, acabat. També la societat, com està canviant, la immediatesa d'aconseguir coses,
buscar dopamina, no?
Les relacions entre iguals, la falta de comunicació a les famílies moltes vegades, perquè la societat ens porta que hem de treballar els pares i les mares, i a casa en els IEOs es parlava de coses, i ara, a part de la influència que tenim de les substàncies i del munt de coses que corren, esta falta de prevenció o de que algú li expliqui al xiquet o a la xiqueta que allí hi ha un risc molt important de que pot generar un problema molt greu per la seva salut, ningú els ho explica.
Claro. Jo crec que hi haurà de tot, però que se va més per dir-li les conseqüències que tindrà a casa, no? De si jo t'enganxo en un cigarro, no sé què, no? Més això que el que li podrà passar per... He dit un cigarro com hagués pogut dir qualsevol altra cosa. Crec que seria important, potser parlar més del que pot passar-li a ell com a persona i no...
Clar, però jo entenc que el sistema hauria de contemplar... Nosaltres tenim un molt bon professional que és educador social per a fer les activitats preventives, però clar, també hi ha uns programes als centres sanitaris que es diuen per salut i escola, que també hi ha una infermera. Però, clar, no arriben a poder fer la intervenció que realment necessita això, perquè ara el sistema de vegades aboca un munt de recursos en tapar forats, i el que hem de buscar és evitar que es facin els forats, invertir en prevenció. Cada centre de secundària hauria de tindre una infermera.
Claro, una, i això però no està sent
així. No encara pel tema de les addiccions, sinó per la salut
en general.
En general.
Sí, sí.
El que passa que, bueno, pues no hi ha
no
consciència, no, hi ha, no sé, no sé.
No s'inverteix en això.
No s'inverteix. I seria la inversió més rentable.
Sí, sí, sí. I ja quasi acabant, tema sexes, gèneres, homes, dones, qui, o sigui, ja no qui consumeix més o qui demana més ajuda...
Sí, no, sempre hem sigut els homes...
Potser perquè es parla menys de salut mental entre homes o...
Bueno, tot i que es va equilibrant prou. No perquè es parli més, sinó pues, la forma de ser, la testosterona, les característiques...
Ja, aquí el motiu no el sabrem, no?
És així, l'estadística diu això. Les dones en algunes substàncies pues, també... però són bàsicament homes i les edats d'inici cada vegada més precoces, que és el que comentàvem de la prevenció, que seria molt interessant, perquè dotar d'aquests recursos de prevenció antes de que la gent... Després ho farà o no ho farà, perquè evidentment després la gent és lliure, si una persona pues, però almenys que el sistema li hagi explicat les conseqüències que pot arribar a tindre això, perquè a vegades s'estalviaríem algun problema de després, posterior.
Pues sí, és així. I segurament que hi hauria més d'una persona que se ho plantejaria abans de... No?
Probablement, clar.
Hi hauria gent que igual tiraria endavant,
però... Si tu a una persona, un professional, li explica a un jove... que pari el compte perquè les conseqüències, explica una mica la realitat. Jo, quan nosaltres allí... Nosaltres ja estem al final de la cursa, eh? Estem a la meta, no? Allí la gent que ve allí... Bueno, jo parlo bàsicament a la gent perquè jo ara atenem a tots els usuaris, però històricament nosaltres teníem la gent que és de l'heroïna, en el programa Metadona i aquest tipus d'intervencions. I clar, aquesta gent ja és al final de la... O sigui, hi ha gent que ja està de tornada de moltes coses. I explicant-los i ensenyant-los una mica aquestes realitats, pues, alguna persona també, algun jove, pues, li faries una mica d'obrir
claro.
Els ulls i dir, hòstia, i, pues, potser no ho faig,
penso,
potser no ho provo, no?
Claro, potser m'ho penso, claro. Molt bé, pues, Josep Nàcher, un plaer sempre que vinguis a contar-nos coses, no? I contar-nos la realitat, sobretot, que es viu al dia a dia, perquè a vegades diràs que si és algo que no ho toques de prop, que si tens la sort de no tocar-ho de prop, pues sembla que sigui algo que passa a altres contextos, a l'altra punta de món, i a l'altra punta de món passa, però també passa a casa nostra.
Que va. Ah? I a més vull recalcar l'equip, que és bàsic i imprescindible, un equip multidisciplinar, un abordatge integral, o sigui que allí la persona, a part de la humanitat i de l'expertesa de la majoria dels professionals, és molt important un abordatge en totes les vessants de la persona. I això, que és necessari aquest abordatge i sobretot que quede clar que és una malaltia, que la gent... Hi ha molt d'estigma respecte a aquesta gent, sí que alguna persona s'ha complicat la vida i ha generat doncs, no, esta sí. imatge, però que són malalts i com a tal els han d'atendre i així el sistema ho ha de previndre.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Hasta la pròxima.
Gràcies, Imma.